preus.
També a Hipercor Ponés.
Recorda, xai a quarts, mitjos o sencer, a 6,75 euros al quilo.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda, encetem la veu dels animals i de la natura d'avui parlant de temes d'actualitat com les mesures de l'ONU per allunyar els infants de la violència. Al Sabies Què us explicarem curiositats sobre les papallones monarca i a l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres avui el regidor de Presidència i Territori de l'Ajuntament de Barcelona i regidor del districte Sants Montjuïc, Jordi Martí, amb qui parlarem de la situació dels animals a la ciutat. Ho farem de la mà de la Carme Méndez i en Manel Casas. Arribarem a finalitzar el programa amb el bloc musical d'en Manel Casas i amb els sos adopcions a càrrec de la Neus Aragonès. Així doncs, tot a punt per començar el programa amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez al control tècnic. L'ONU demana ja la infància de la violència de la tauromàquia a instància d'un informe presentat per la Fundació Franz Weber en el marc de la seva campanya Infància sense violència al Comitè dels Drets del Nen, màxim òrgan internacional en la matèria encarregada de garantir el compliment de la Convenció dels Drets del Nen, s'ha pronunciat de forma expressa en contra de que els nens participin i assisteixin a esdeveniments taurins. L'observació ha estat feta en principi per l'activitat taurina de Portugal, examinada el 2013 per aquest organisme de l'ONU. Tenint en compte, però, que la Convenció dels Drets del Nen pretén garantir els seus drets globalment, aquest pronunciament és general i aplicable per a tots els estats membre. La Convenció recull el dret de tots els menors de 18 anys a un nivell de vida adequat pel seu desenvolupament físic, mental, moral i social, així com el deure de l'Estat en adoptar les mesures que assegurin al nen aquesta protecció. Aquesta qüestió no es compleix en l'àmbit de la tauromàquia, i en la sessió dels dies 22 i 23 de gener a Ginebra, diferents membres del comitè van manifestar el següent, que la participació en activitats taurines de nens, nenes i adolescents suposava una forta violació dels articles de la Convenció dels Drets del Nen i que des de ben petit el nen se l'exposa a una forma d'activitat violenta que, a més, comporta riscos per a la seva pròpia integritat física. Avui al Sabies Què parlarem d'unes papallones que són capaces de recórrer distàncies de més de 4.000 quilòmetres. Es tracta de les papallones anomenades monarca, que cada any realitzen les seves rutes migratòries del Canadà i els Estats Units fins a Mèxic o Cuba. Aquests éssers vius volen durant més de 30 dies a una velocitat de 90 a 120 km per hora i els desplaçaments tenen la finalitat de trobar els hàbitats i les condicions òptimes per aparellar-se i reproduir-se. Els santuaris naturals de les monarca acullen entre 7 i 20 milions d'aquests fascinants insectes. Quan arriben a la seva maduresa, retornen cap als països del nord. La seva resistència i llarga longevitat de fins quasi 9 mesos, la diferència de la resta de papallones, que tenen un cicle de vida de només uns quants dies. Al món es troben identificades més de 150.000 espècies de papallones i el seu tamany pot oscil·lar entre els 3 mil·límetres i els 30 centímetres en el cas de les espècies tropicals. Les papallones intervenen favorablement en la pol·linització de les flors i són uns bons bioindicadors dels estats dels ecosistemes. Són de les primeres espècies en copsar els canvis dels hàbitats i de la biodiversitat d'altres insectes. A Europa, en les darreres dues dècades, les poblacions de papallones han experimentat una important regressió. Segons les investigacions dels especialistes, la disminució de les seves poblacions són conseqüència de l'augment de l'agricultura intensiva, juntament amb la utilització de pesticides i de l'abandonament de la ramaderia tradicional extensiva a les zones de pastura. I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons. Sí, amics i amigues, perquè tots som animalons. Imagineu-se que un dia el Tim i la Lauren van amb un taxi per Nova York. Xerrant, troben afinitats en la música, després la Lauren es troba a la Janice i després cerquen el Alan. Bé, doncs l'any 1972 així es forma The Manhattan Transfer, un grup vocal conegut arreu del món. A Barcelona ja estaran el 2007 a l'Auditori. Doncs ja ho sabeu, animeu-se, taxis i cap a la fama. Després, la Lauren va tindre un accident de cotxe i va tindre que ser substituïda per la Cheryl. Escolteu-los amb The Thought of Loving You i amb una cançó de l'any 1936 que parla d'un arbre. L'arbre és la poinciana, introduït a Cuba, procedent de Madagascar.
I had
Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya el regidor de Presidència i Territori de l'Ajuntament de Barcelona i també regidor de Sants-Montjuïc, el senyor Jordi Martí. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Presentar aquí tot l'historial professional de Jordi Martí potser seria massa llarg, però ho farem uns petits tastets. Dir tan sols que, més dels seus estudis en dret, és un dels polítics de la nova formada de Convergència Democràtica de Catalunya, on hi ha militat des del principi de la seva activitat política. Va estar en el Congrés com a diputat, encarregant-se ja del medi ambient i de la defensa dels animals, i ha anat ocupant tot un seguit de càrrecs de gran responsabilitat. Però per a nosaltres creiem que el més important és que és un reconegut amant i defensor dels animals i que ha treballat per a ells des de sempre i ara més, ja que disposa d'una situació dins de l'Ajuntament de Barcelona de gran importància. I ho ha estat ratificant dia a dia amb la fermesa, responsabilitat i continuïtat que el caracteritza. Així, senyor Jordi Martí, bona tarda de nou.
Bona tarda i moltes gràcies. Poques paraules, però realment que sonen bé. Moltes gràcies.
Primer de tot, el que ens agradaria parlar amb vostè és sobre un tema que vostè va comentar durant el Saló de la Limonada, que es va celebrar el passat octubre, i és que els gossos podrien accedir al metro. Ens agradaria que ens expliqués una miqueta com s'iniciarà aquest procés.
Sí, vaig tenir la sort de poder, una vegada ho vam tenir organitzat internament a nivell de l'Ajuntament de Barcelona, doncs a l'Animalada, el Saló Animalada que anem cada any, el mes d'octubre a Montjuïc, doncs organitzat per ADA, evidentment, i vam tenir la sort de poder doncs anunciar-ho ja com un fet en el que internament ja hi estàvem d'acord l'Ajuntament. És una iniciativa no gens senzilla, com podeu imaginar-vos, tot i que, evidentment, en altres ciutats d'Europa doncs ja es fa, per tant, no és una cosa que siguem pioners tampoc amb això, i els Ferrocarrils de la Generalitat ja fa anys que també es fa, i això és a casa nostra. Bé, per tant, vam estar des de l'inici de l'any 2013, internament a nivell d'Ajuntament i del govern de la ciutat, treballant per fer possible aquest compromís, que de fet era un compromís que vam assumir ja a inici de mandat, per tant, no era cap invenció ni cap improvisació. Vam haver de seure'ns durant setmanes per parlar entre la gent de TBB, de Transports Metropolitans, i la gent del metro, i la gent de la meva regidoria, de Presidència i Territori, per posar-nos d'acord amb com hauríem d'impulsar les modificacions i les reformes necessàries per fer això possible. I el primer que s'havia de fer és traduir el compromís polític en fets, no? En reglaments, en papers, i el primer que vam decidir és d'acordar quins serien els límits, posar-nos d'acord amb els límits a partir dels quals els gossos, animals de companyia, però en particular els gossos, podrien utilitzar el metro com qualsevol altre, en aquest cas, persona humana, no? I vam establir aquests mínims, que són uns mínims des del punt de vista de la seguretat, de les necessitats d'ús de la gent. Per tant, doncs, quan hi ha hores puntes, doncs sabíem que no, a les hores punta no era aconsellable que poguessin entrar els gossos. Quan hi hagués grans esdeveniments multitudinaris, doncs tampoc, no? Alguns límits, evidentment, amb morrió, amb corretja no extensible. Vam marcar una mica la pauta dels mínims possibles i a partir d'aquí, doncs, intentar convèncer l'operador, en aquest cas TMB, que això era possible, factible, i era voluntat política d'aquest govern de l'alcalde Trias, tirar endavant. I vam pactar-ho doncs, a l'octubre, vam poder anunciar. Ara ja estem treballant amb dues línies, una que és la modificació del reglament de viatgers, TMB, bueno, TMB, autobús i metro, hi ha un reglament de viatgers i aquest reglament s'ha d'adaptar. Per tant, el que estem fent és els canvis del reglament de viatgers de transports metropolitans, per una banda, i per l'altra, contemplar ja aquesta possibilitat, la de l'accessibilitat dels... l'accés, no accessibilitat, l'accés dels gossos al metro, a la nova ordenança d'animals de protecció, tinença i venda d'animals de companyia de Barcelona. Per tant, estem treballant en aquestes dues direccions per tal de que passat l'estiu doncs ja pugui ser una realitat, no us puc dir el dia ni la setmana, però vaja, un cop passat l'estiu doncs puguem ja posar, diguem-ne, en solfa aquesta possibilitat i estrenar els metros amb poder anar amb els nostres gossos, no? També hi ha una funció molt important que això se n'encarrega la meva regidoria, de l'Ajuntament pròpiament dit, que és tot el tema de la nova senyalització. És un tema molt important perquè estem parlant d'una xarxa molt important de metro, de metropolità, senyalització i també comunicació i informació. S'ha d'informar no solament els amos de gossos, els que tinguin gos registrat inscrit, com la ciutadania en general, que això és una...
Clar,
una
això també qüestió. Per la convivència a l'hora de viatjar és molt important.
Efectivament, per tant, hem de fer moltes coses, les estem treballant perquè l'1 de setembre o l'1 d'octubre, quan sigui de passat l'estiu, doncs ja puguem obrir aquesta nova finestra, doncs, que ens ajudi a la millor convivència. Eh? També és veritat que hi ha gent que diu, ai, ara què passarà amb els gossos?
És cert que hi ha molta... No molta, hi ha alguna por per part de les persones que mai han vist que això es portés a la pràctica. Però jo crec que els tenim que tranquil·litzar. Evidentment, sempre hi haurà alguna persona, no?, que es transgredirà les regles, però jo crec que entre tots aconseguirem que això es vegi amb la mateixa normalitat que es veu a altres països, oi?
Sí. No, evidentment, les normes, sigui el reglament de viatgers, per una banda, i la nova ordenança d'animals, es compliran tant en superfície com ara, o sigui, pel carrer, per entendre'ns, també s'haurà de complir sota terra, eh? Per tant, no és que ara allò sigui una zona franca en què els gossos puguin fer el que vulguin, no, s'haurà de complir, pobres gossos, els amos haurem de complir el reglament de viatgers, per una banda, i l'ordenança d'animals, per l'altra.
I del que sí que és pionera Barcelona, des del 1996, és del Consell de Convivència i Protecció dels Animals. Perquè els nostres oients, que potser alguns no saben de què es tracta, quines objectius i tasques principals desenvolupa aquest Consell?
El Consell de Convivència de la ciutat és un òrgan participatiu 100%, per tant està regulat com un òrgan més participatiu de la ciutat, en el que allà ens trobem la gent de l'Ajuntament responsables de polítiques de benestar animal amb totes les entitats, o totes, amb moltes, la majoria d'entitats i grups i col·lectius que treballen a la ciutat amb, també en benefici dels animals i de la millor convivència entre persones i animals. Allà és com un senat, per entendre, un grup, una reunió que fem dos, en plenari ho fem dos cops l'any, després hi ha altres comissions, i allà ens trobem tots, administració i gent, la gent que treballa pels animals i el medi ambient en general. I allà ens expliquem les coses com les veiem, i quines propostes fa un i quines propostes fa l'altre, quines crítiques hi ha d'això, com es pot millorar això, quin nou projecte podem encetar, qui aprèn d'aquí, perquè tots aprenem un dels altres, i a base de compartir problemàtiques i de compartir objectius de futur per la millora de la convivència entre persones i animals i de la millora dels drets dels animals, doncs anem avançant, i moltes de les coses que estem fent com a Ajuntament, com a govern, sorgeixen de les propostes que es fan en aquest Consell de Convivència. Som, Carme, unes 50 i pico, 60 entitats.
Sí, cada cop som més.
Sí, perquè...
Hem representat el Consell i és com un àgora.
Sí.
Jo diria que és com un àgora amb el qual, doncs...
I incentivem que hi hagi, que es vagi adherint. No que la gent s'encansi i se'n vagi, no. L'Ajuntament intentem animar i incentivar que s'incorporin noves entitats, no entitats que ja fa temps que funcionen però que no havien caigut, no? I no solament entitats, diguem-ne, animalistes o protectores, sinó també el gremi de venedors, que dic jo, els veterinaris, el col·legi veterinaris, els bombers, la Guàrdia Urbana, que també quan hi ha problemes... Tothom que té alguna cosa a veure amb el món dels animals i amb la millora de la convivència entre persones animals de la ciutat de Barcelona, que som... Ja dic, al voltant d'una seixantena de representants.
Sí, a més això és molt important, que estiguin tant els pros com els contres, perquè és un moment per discutir-ho. Per exemple, si una comunitat de veïns està en desacord, que també estan representats, no venen massa, però les associacions veïnals també, i tenen queixes a fer, doncs és una bona oportunitat. És allò que dèiem, no? És la forma de discutir amb una plataforma democràtica, i si hi ha problemes es posen sobre la taula i entre tots podem arribar a la solució. No, no es té que defugir mai de les persones que estan en contra, al revés. Jo crec que el diàleg és el camí per a l'entesa.
I alguna iniciativa, potser de les més importants al llarg de tots aquests anys, per que els oients se'n facin una mica el càrrec de quin tipus de temes tracteu?
El Jordi...
No, jo només puc opinar dels darrers dos anys i mig, que és el temps que jo fa que soc regidor i responsable d'aquesta matèria i, per tant, president del Consell de Convivència. Anys enrere, òbviament, l'havia seguit, però des de fora de l'Ajuntament. Per tant, potser tu millor, Carme, puguis...
No m'he fet ara la llista, perquè esperava que tu ho expliquessis. Però ja han hagut coses importants. Jo dic que la primera va ser la Declaració Municipal dels Drets dels Animals, perquè aquesta va sentar les bases de lo que era el reconeixement institucional de l'Ajuntament dels Animals, d'una qüestió que ja emanava de la Declaració Universal dels Drets d'Ells, amb la qual Barcelona reconeix que els animals tenen una sèrie de drets. Mira, una declaració que ara veig que està aquí sobre la taula, i que el seu articulat, si s'aconseguís, si, la seva consecució seria, jo crec que l'ideal de qualsevol ciutat, no? A partir d'aquí, doncs, s'han fet moltíssimes coses. Què queda pendent? Queda pendent una cosa que ara parlarà el Jordi, tot i que s'ha millorat molt, que és el nou centre d'acollida, que és, ha estat una de les coses més reivindicades perquè Barcelona no té un lloc que realment la representi bé amb el sentit de que els animals tinguin unes instal·lacions com cal i que siguin més accessibles als ciutadans, però s'han fet moltes i moltíssimes coses. Una també que acaba de dir, lo del transport era també una reivindicació molt, molt antiga. Les ordenances municipals, que ara es reformaran, però que han sigut molt interessants. Jo crec que el Jordi ara podria parlar també de la propera reforma, no?
Sí, bé, no, en fi, això són grans coses, però també s'han fet, o s'han aconseguit petites, moltes, no? A veure, el tema del nou centre que ara demaneu, el nou centre d'acollida d'animals de companyia. El que tenim ara, els últims uns tres anys, s'han fet moltes millores. I ser un lloc petit i col·locat al mig d'un parc natural, perquè no deixa de ser el parc de Collserola, i sense transport públic, en fi, almenys un transport públic molt precari, tot i això, amb aquestes limitacions, hem fet moltes millores, i jo crec que tant els animals... gossos i gats, perquè sempre parlem dels gossos i també hem de parlar dels gats. Els gats, hi ha unes cartelles noves, renovades, que els gats estan fantàsticament bé ara al centre d'acollida d'allà a la Rabassada. No? Aprofito per dir, en fi, de nou, no? Que la gent que vulgui adoptar un gos o un gat, doncs que pugi al centre de la Rabassada. Doncs ara què estem fent? Estem a punt. A mi m'hagués agradat ja poder-ho anunciar, però s'ha de ser prudent. Jo crec que estem a punt, com a Ajuntament de Barcelona, d'acordar amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac, i us explicaré per què, el nou centre, la creació futura del nou centre d'acollida d'animals de companyia de Barcelona. L'operació que estem en aquests moments en discussió, a punt de tancar-la, és entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Montcada. Per què? Perquè l'Ajuntament de Barcelona té uns terrenys, propietat de l'Ajuntament de Barcelona, tocant el tenatori de Collserola, però que són dins el terme municipal de Montcada i Reixac. Vol dir que nosaltres, evidentment, hem hagut d'anar a Montcada i dir, nois, tenim aquest projecte, ens interessa, doncs, però clar, això és casa vostra, encara que estrany siguin de l'Ajuntament de Barcelona, el municipi és Montcada. Bé, doncs estem a punt de tancar un conveni que ens permetrà desencallar, després de molts i molts i molts i molts anys, el futur projecte de la futura instal·lació del nou centre d'acollida d'animals de companyia, un centre que serà del segle XXI, que dic jo. A mi m'agrada definir-lo com un equipament que serà modèlic, amb transport públic. Perquè dic, si no hi ha transport públic, no farem cap centre nou, perquè ja tenim un problema ara d'accessibilitat, només falta que... Sí. Per tant, tinguem un nou centre, ja en parlarem jo quan això estigui desencallat del tot, doncs, si voleu, us ho vinc i us ho explico. Ara, de moment, estem a l'espera dels últims serveis d'aquest acord polític entre l'Ajuntament de Barcelona i Montcada. I això permetrà, ja dic, saltar del segle XX al segle XXI.
Hola, Jordi.
Què tal?
Benvingut un cop més.
Moltes gràcies.
I pensa que els nostres oïdors ja et coneixen. Et coneixen...
Home, estic a Sants Montjuïc, però això ja és molt important.
Però diem, sí, però diem els nostres oïdors
ja
del programa dels animals i la natura, perquè va ser l'únic mitjà que va retransmetre totalment, del principi fins al final, el teu parlament als medis de premsa que vas convocar per anunciar el tema de les possibilitats dels animals de companyia dins dels metros. I després també, ja que parlem dels oïdors, també tindríem que fer-los una petita explicació, perquè ja, clar, a mi si em ve un regidor de Presidència i Territori i de Sants Montjuïc i no el conec, doncs em guardaré ben prou de parlar-li de tu. Però és que amb tu, Jordi, hi ha una amistat animalista de fa molts anys. I hem anat seguint el teu procés, el teu tarannà, la teva tenacitat, la teva puntualitat, que també és important. I això ens ha portat amb una confiança mútua. No d'ara, que ja tens un càrrec molt important, sinó des dels teus principis polítics, perquè tu ets un polític, tens fusta de polític, necessitem els polítics, necessitem polítics com a tu, que siguin planers, que siguin accessibles i que responguin quan els seus ciutadans els pregunta una cosa. Per un altre cantó, també, com a polític, tinc que pensar
que hi ha la devoció, la teva devoció i la teva obligació. La teva devoció, estem parlant d'animals i està ben demostrada. Però la teva obligació és respecte al càrrec que tens, les situacions, i no, ara no parlo de la nostra associació, que és la promotora d'aquest programa, sinó de moltíssimes associacions que t'estan i te deuen estar presentant coses i coses i coses, i que a vegades tu et veus incapaç pel teu càrrec i per les circumstàncies d'atendre. Per tant, el que jo crec, i et puc dir, és que estiguis tranquil, perquè la confiança ja te l'has guanyat. I sabem, a vegades, dir no és difícil, però és obligatori i és necessari. O sigui que, Jordi, amb aquest aspecte...
No aspecte,
sempre, enlloc, ni a casa. Amb aquest aspecte, estiguis tranquil, perquè la nostra confiança la tens tota.
Moltes gràcies. És maco sentir això, perquè escolta, els pals que ens guanyem,
bueno, sí,
amb bona, jo crec que en part ens els hem guanyat. Però
ja saps que l'Ada no és de donar sabó ni d'on i tal. O sigui que...
Ja saps que paguen justos per pecadors.
Sí, també és veritat. Aquesta...
Després hi ha una altra cosa. Hi ha una altra cosa, sí, que no vull oblidar. Sempre, jo que quan era jove, més jove, estudiava el Dale Carnegie, que és el creador del màrqueting. I recordo una cosa que sempre estic repetint, que explicava de l'Henry Ford primer. I l'Henry Ford primer, no el segon, deia, cremeu-me les meves fàbriques, però deixeu-me el meu equip de direcció i en 5 anys estaré en el mateix lloc. I això jo ho lligo amb el teu equip.
Ara! Esperava que sortís el tema.
El teu equip, perquè t'has sabut rodejar d'unes persones, perquè nosaltres, no cada dia, però sí, molt sovint estem tractant amb elles, un equip molt eficient. I així es pot arribar a molts llocs.
Bueno, doncs m'alegro per ells, perquè dirigir un equip bo doncs és més fàcil, no?
Sí.
I la veritat és que això ja m'ho vaig aprendre de fa més de 20 anys, quan jo he estat sempre un col·laborador molt, molt estret d'en Xavier Trias, de l'alcalde ara.
Sí.
Però quan no ho era fa molts anys, doncs jo sempre, fins fa més
de 20 anys... Bueno, ets el seu dufi.
Bueno, no és veritat. Això ho descarto en directe. El que és molt cert, ell sempre m'havia dit al començament, diu... Escolta, necessitem bons equips, si no, és impossible. Per molt bo que siguis tu, per molt bo que sigui el president, per molt bo que sigui l'alcalde o el president d'una companyia, és igual, eh? Diu, sense equips bons no podem fer ni el 10% del que podríem fer. I escolta, hi ha estat una premissa bàsica a l'hora de treballar, fer equips bons. Jo estic molt content de l'equip que tenim a l'Ajuntament de Barcelona, amb l'àrea del Departament de Benestar Animal.
L'Oficina dels Animals.
Sí, i l'Oficina de Protecció dels Animals, tot aquest conglomerat. Són gent molt bona i estic molt, molt, molt content. O sigui que no. Imagineu si estic content que el premi que ens veu donar a l'Animalada, que ens veu donar, ara va donar un premi.
Perquè te'l mereixes i us el mereixes.
No, però no era per mi.
Era
jo, quan el veu donar, de seguida li vaig donar a l'Anna, sí, l'Ortonovis i el Joan, l'equip, i els dic, aquest premi us el poseu al vostre despatx, perquè és per vosaltres.
Sí. Però ells sense tu no haguessin tampoc...
Segurament no, perquè...
És que tot va ensemblar.
No, perquè a un govern, clar, és que una administració, és igual, digue-ho com vulguis, no? O hi ha d'haver voluntat política per tirar endavant les coses, no? I prioritzar. Voluntat política, els bons professionals, els bons funcionaris, sense una bona direcció política, doncs és més complicat que facin la seva feina ben feta, no? I la veritat és que hi ha hagut les dues coses, una direcció política molt clara de prioritzar tots els aspectes de millora de la convivència i de protecció dels drets dels animals amb gent que sap gestionar les coses de meravella. Per tant, jo estic molt satisfet.
Pues que duri, i que duri molt.
Molt bé.
Digueu.
No, jo aprofitaré, perquè hi ha
una... Jo també vull aprofitar una altra coseta, eh?
Pues parla tu.
Ara és el teu torn.
Aprofitats, eh? Sou
aprofitats. Molt aprofitats, sí.
Es té que aprofitar.
No. Pots dir alguna cosa d'aquesta secreta veus que tenim entre tots del monument al cavall?
Ah, ja me l'ha pres, ja me l'ha pres.
L'ha aixafat. Bueno, aquest és un compromís que vam... No jo, va ser l'alcalde, poca broma. Que vam assumir el 2012, per tant ja amb un any de retard anem. que ens vau proposar, ens ho vau proposar Ada en el marc de l'animalada. Després vam socialitzar aquesta proposta també a nivell del Consell de Convivència, que no fos només una cosa d'Ada, sinó que una mica de tot el moviment animalista de la ciutat, perquè també és bo que tothom
ho vegi com a seu. No ho dubtem.
I ara, doncs, dir-vos que el 2013 ha sigut un any tan intens de tants projectes i tan importants que de veritat és que aquest ens va quedar amb cartera, que es diu, no? I ara hem engegat, des del mes passat, ja hem engegat la maquinària per preparar-ho. I hem fet contactes amb la Comissió d'Art Urbà, d'Escultures, per entendre'ns, de la ciutat, que hi ha una comissió d'escultures i d'art urbà que, en fi, hi ha uns paràmetres i no te'ls pots saltar perquè, si no, el carrer seria una selva, no? I després també hem fet algun contacte amb algun escultor, ja. Gent que toca molt bé els animals, precisament, no?
Sí.
Per tant, no puc avançar molt més, però sí que m'agradaria que acabés l'any, que l'any 14 acabés ja amb l'escultura instal·lada. Estem treballant amb això, ara ja sí que...
Sí, ja podem esperar Chano, més. Chino-Chano, eh?
Chino-Chano ho farem. Quan tinguem coses més concretes, ja les compartirem amb Ada, que veu ser els promotors de la
perquè nosaltres el que som conscients que no és anar a gastar diners, sinó
no,
cosa simbòlica. El que creiem que té que ser important és la localització.
Sí.
Perquè això és el que li té que donar vida amb aquest signe. És un símbol, com si diguéssim.
No, ho farem. Posarem una estàtua d'un cavall en representació, com a símbol, de la importància dels animals en general, no solament dels èquids, sinó tant, en general dels animals, com un símbol de reconeixement i homenatge als animals que tant ens donen i ens han donat, no?
Sí, sobretot la importància històrica que han tingut. Ara no és tanta, però d'això. Jordi, una altra coseta. Tu, ara, hi ha una cosa més personal. Des de la teva percepció, ara que estàs, que estàs molts anys ja en la política, però tu com veus l'evolució de la mentalitat de la gent, de la sensibilitat, la seva percepció? La veus positiva o veus que hi ha encara bosses o segments de la societat que no entenen encara el missatge i que la importància d'avançar amb aquest tema?
Home, jo crec que hem avançat força. Els últims anys s'ha avançat força amb sensibilització, amb educació. I si és així, és primera, perquè no vivim aïllats i sols, sinó que vivim, formem part d'una civilització i d'un entorn que no és el barceloní o el català, sinó d'un entorn més ampli, i per tant les coses evolucionen, no? I l'altre tema és molt important, que és que comencen a fer efecte l'educació i els valors que s'inculquen a la mainada, no? Als infants i a l'escola. Tot això de la sensibilització envers el medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals en concret, és una cosa que tirarà endavant, però que es fa en una, dues, tres generacions. No perquè l'Ajuntament o la Generalitat es facin campanyes, i com vosaltres que feu campanyes. Jo crec que és un sumatori, però sobretot és la tendència general, no? De dir, la terra ens l'estem carregant, l'explotació dels recursos naturals, les zones verdes de l'hemisferi, no? En fi, tot plegat, no? I de dins de tot això hi ha els animals, no? I els animals de companyia als àmbits urbans, també als àmbits rurals, però sobretot a Barcelona estem parlant d'àmbit urbà, no? Per tant, les meves filles, perquè això no té mèrit parlar de les meves filles, perquè tenen el pare que tenen, doncs, però entre els seus amics i els companys tenen una altra sensibilitat respecte al fet proteccionista en general, no solament dels gossos i gats a la ciutat, repeteixo, sinó de la natura.
No, global.
I això és així. I per tant necessitem 20-30 anys més perquè les coses aniran millor. Ara, també és veritat que a la ciutat de Barcelona tenim gent que amb raó diu, escolteu, voleu dir que anem bé amb això dels gossos que tot el dia pel carrer van deslligats i fan caca i no sé què, no recullen i... A veure,
hem
d'acompanyar amb una qüestió de civisme, de compliment de les ordenances i de càstig allà on no es compleixen.
Estem d'acord.
Perquè, escolteu, cartes als diaris, no les induïdes, les induïdes ja sabem quines són, sinó de gent que és usuari de parcs públics, per exemple, i que diuen, escolti, però això què és, no? I la Guàrdia Urbana sanciona, els nostres tècnics cívics aquí on estem ara al barri doncs informen i sensibilitzen, però segueix havent-hi massa gent, dic massa, no molta, massa gent que no compleix les ordenances. I això ens fa mal a tots.
Sí, nosaltres sempre ho diem, que l'incivisme de les posseïdors dels animals que van i els hi deixen fer tot, el que estan fent, a més, és crear una fòbia cap als propis animals. O sigui, que si se'ls estimen una mica, que, sisplou, siguin respectuosos amb això. I, sobretot, la convivència és molt important. Però també pensem que hi ha zones de Barcelona que potser hi ha molta pressió i pocs espais perquè puguin conviure uns sí. i els altres. Estic pensant en zones com a Gràcia, per sí. exemple, no? I allà són punts, jo crec, d'inflexió...
Sí, estem negativa. Mirant això, crec que pel proper mandat, aquest mandat ja ens agafa una mica just, però algunes coses han fet, però el proper mandat haurem de revisar el pla d'espais de lleure. No parlo de pipicans, eh?
No,
és un recurs.
Espais que es pugui...
Els espais de lleure de gossos. Tenim zones, barris a la ciutat on podem fer alguna cosa més, però bueno, això ens agafa una mica.
Parlem una mica de coloms, perquè, clar, és un au que està molt present i a vegades s'ha de discutir bastant aquesta temàtica. Ara ens hem assabentat, perquè nosaltres com a associació ja fa bastants anys que hi estem treballant, de que hi ha dues poblacions de Catalunya que han iniciat una tasca de base de donar-los un pinso que està preparat químicament amb uns certs components, que fa que no aquestes respostes, no sé si és que ja no fan ous o els ous no són fèrtils, i sembla que això comença a funcionar. Això s'ha parlat bastantes vegades a base d'incorporar-ho a Barcelona. S'ha parlat d'una cosa més aviat simbòlica, que són aquests colomars ecològics, que la incidència és relativament minsa, però diu i dona missatge. I després nosaltres, a nivell d'associació, també hem iniciat, molt petit, perquè és una petita mostra, que no sé si es pot programar, generalitzar, d'estudiar un grup de coloms localitzats, lliures, lògicament, localitzats, i més o menys identificar-los. I això portem 4 o 5 anys. I hem vist, lògicament, se'ls localitza a base de menjar, no de tirar pa mullat a les voreres, no. I hem vist que amb aquest termini de temps és molt difícil la continuïtat de la vida del colom. O sigui, té molts perills. I un d'ells, que cada vegada s'està reproduint més, són les gavines. Les gavines els estan atacant contínuament. O sigui que, a més de les ràcies que pugui fer Salut Pública a base d'anar recollint això, aquest tema no ho tenen fàcil. No són unes aus felices com molta gent, o unes altres coses que els titulen d'altres coses que no vull dir.
És veritat, aquest tema no l'hem treballat encara molt profundament. Nosaltres, sempre dic, quan demanen moltes coses, nosaltres tenim un full de ruta que és el PAM, el programa d'actuació de la municipal, és el PAM, que es va aprovar 2012.
Sí.
I tot el que hi ha allà és el que estem tirant endavant. Si podem fer alguna cosa més, la farem. No?
Nosaltres hi vam intervenir.
Sí, home, i tant, totes les entitats, el Consell de Convivència va fer moltes propostes. Vull dir que el tema dels coloms, ara, tot just ara que estem acabant el mandat, comencem a fer alguna gestió. Ens hem posat en contacte amb aquests ajuntaments que dieu, jo parlo sempre...
Sembla que un és Cardona i l'altre...
Molins de Rei, que el tenim aquí a prop, i ja ens hem posat en contacte, i també hem fet algun contacte amb alguna de les empreses que fa aquest pinso amb anticonceptiu. Bueno. I estem a l'espera d'aquests resultats, tant des del punt de vista químic com des del punt de vista de la implantació a la ciutat, amb aquest que s'emolins de rei. I en funció dels resultats, escolteu, no dubteu que ens hi posarem, però no és una cosa que haguem prioritzat fins ara.
Jordi, et convidem a que vinguis, ens quedem amb aquests dos titulars que després de l'estiu els gossos podran entrar al metro, podran accedir-hi, i aquest nou CAC, que esteu parlant conjuntament amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Ha passat l'estiu, tornes a venir i ens expliques les novetats, et sembla?
No, l'estiu ja...
Quan
ho tinguem tancat, perquè jo ja sabeu que explicar coses que no són, jo fins que no estan signades, us avanço perquè és el que estem fent, estem treballant amb aquesta línia, però vindré encantat a explicar-vos-ho.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per ser aquí avui.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Gràcies, Jordi.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
Continuem amb els Manhattan Transfer, però aquesta vegada en viu, amb concert, live, que diuen els americans. Ull amb les gravacions en viu, perquè a vegades se'ls hi afegeixen uns aplaudiments i te'ls fan passar en viu, live. Escolteu On a Little Street in Singapore, Cuéntame, cantat en espanyol, i Chanson d'amour, cantat en francès. A retrobar-nos, si de vol, i fins aviat.
Thank you. lo coloco copa e la 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 pao 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 chiquita pao pao cerrito pao pao chiquita pao pao cerrito pao pao chiquita pao pao olé 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 oh io ai io ai io ai io ai io
per finalitzar el programa i com cada divendres tenim la Neus preparada amb els seus adopcions. Bona tarda, Neus.
Hola, bona tarda, Arantxa. Com molt bé dius, ens retrobem una setmana més a Sos Adopcions. Avui ha estat amb nosaltres a l'espai entrevista el regidor Jordi Martí. Entre altres coses, hem estat parlant del CAC, el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona. En Marxà ens ha deixat dues fitxes sobre la taula i ara nosaltres fem la difusió esperant, com sempre, aconseguir l'adopció dels qui han estat abandonats.
Aquest és l'objectiu, sí.
Exacte. Moltes vegades els animalons ens donen una lliçó de la seva capacitat de superació i el Huesitos és una prova. Aquest gos, un mastís de pastor alemany de 7 anys, va arribar al CAC fa 3 anys en un estat lamentable que va fer pensar que no sortiria endavant. Presentava un quadre de desnutrició tan greu que va posar en risc el bon funcionament dels seus òrgans. El centre, però, va poder trobar el que potser algú li havia estat negant, les atencions més bàsiques i l'efecte que cal a tot ésser viu. Ara l'Huesitos està recuperat i és un gos extraordinari, afectuós, amb un caràcter immillorable. La seva cara ho diu tot. Us convido a que mireu la foto i vosaltres mateixos ho podreu comprovar. I, Arantxa, si entre els nostres oïdors hi ha algú que està pensant a adoptar una gossa, doncs atents, perquè ara expliquem qui és la Curva.
A veure...
Doncs és una gossa que porta ja 4 anys en el CAC i els companys del centre no entenen el per què no ha pogut estar adoptada. I llegeixo textualment de la fitxa que ens han passat, que és una gossa amb un cor i un caràcter excepcional, sociable i afable amb les persones i amb els animals. Ara té uns 10 anys i pensem que ja és hora que algú pugui adoptar perquè ella ho està desitjant. I, sisplau, Arantxa, recorda els oïdors on poden veure les fotos de l'Huesitos i la Curva.
Doncs les fotos de la Curva, el Huesitos i d'altres gossos i gatets.
Exacte.
Es poden veure a la pàgina www.ongada.org i clicant a l'espai SOS Adopcions, i allà veuran totes les fotografies, la fitxa i el contacte també.
Exacte.
Que és molt important.
Ara jo us dono el telèfon del CAC de Barcelona, perquè si voleu més informació, fins i tot voleu pujar a visitar-lo, perquè sapigueu on us heu d'adreçar. És el 93-428-4417. Repeteixo, 93-428-4417. CAC de Barcelona. Doncs molt bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras.
Amb la Neus i els SOS Adopcions acabem el programa d'avui. Ens retrobem el proper divendres amb més continguts a la veu dels animals i de la natura. Serà de 3 a 4 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Siendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.
Són les 4 de